Ràdio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Al Penedès en xarxa creiem que sempre podem trobar un moment per jugar i per passar una bona estona amb família o amics i sense pantalles. A Passa el Torn, el nostre especialista, el Víctor Gutiérrez, avui ens proposa un joc per a tota la família. Com sempre, des de Domenys Ràdio, amb la Lourdes.
Així és, Sílvia, i per això ja tenim el nostre col·laborador, el Víctor Gutiérrez, a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Víctor, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, una miqueta refredat.
Tu també? Jo també, no sé si ho has notat.
És l'època, l'època.
Déu-n'hi-do. Avui ens portes un joc molt, molt maco estèticament parlant.
Sí. És molt maco estèticament i és una mica... A mi em sembla una miqueta rebuscat en segons quines parts de les normes, però li donem una oportunitat, no?
Sí, els colors són pastissos. Sembla molt per noies, aquest joc.
Sí, però no. O sigui, és un joc que és... Bueno, aquí ja potser entraré una espècie d'un micromachismo. És el típic joc de la nòvia. És el joc que tu vols iniciar la teva parella a jocs de taula, doncs aquest seria un joc molt bo per començar perquè és estèticament agradable. I les normes realment no són complexes, però es poden fer complexes.
Molt bé. Doncs quan vulguis.
Molt bé, doncs comencem. El joc es diu Daydream, somiar de dia, somiar despert. I... La mecànica d'aquest joc és el que es considera un roll and write. Què és un roll and write, em preguntaràs, perquè
correcte.
Sembla que no he parlat de cap d'ells.
No.
Vale. Un roll and write és... Tu tens una forma de generar números, sigui un dau, dos daus, tres daus, etc. I dins d'unes fitxes, un taulell o alguna escritòria, tu hauràs d'escriure els números, ja siguin de forma individual o conjunta, per norma general. ¿Vale? Ara aniré a explicar aquest en concret.
Uh-huh.
Però un roll and write és això, literalment és roll de dice i write, d'escriu.
Uh-huh.
Molt bé, doncs comencem. Com es juga aquest joc? Es tiren els dos i escriu números. Fin, ja està, hem acabat, ja podem seguir. No.
M'ha agradat aquesta... Tindrem...
Sí, no? Explico jocs en 30 segons.
Sí, sí.
I ja està.
No. Anem a explicar-ho.
Vale. Sí, anem a explicar-ho de la forma més elaborada. Tindrem un tauler en forma de tríptic que té les dues cares jugables.
Uh-huh.
Aquest tríptic anirà numerat de A, B, C i, per l'altra banda, és D, E, F.
Uh-huh.
Això serà important per després una sèrie d'històries que explicaré.
Vale.
Anem a veure com comencem a preparar aquest joc. Agafem aquest tauler en forma de tríptic, agafem un rotulador i agafem un núvol que és com de gamuza, no sé com es diu en català,
sí,
per poder esborrar.
Uh-huh.
O sigui, realment la presentació està molt bé. I amb aquest tauler, aquest rotulador i aquest núvol, doncs, podran començar a jugar. Com jugarem? Primer, escollirem en quina combinació de lletres jugarem. Hi ha diverses combinacions de lletres, que aquí és on es complica la cosa.
Sí.
Està cara A, cara D, cara B i C, cara A, B, C, cara A, D, cara D, A, cara E, F i cara D, E, F.
Déu-n'hi-do.
I cadascuna d'aquestes es controla d'una forma diferent.
Mare meva.
Salut.
Gràcies. Déu-n'hi-do.
Sí, llavors aquí ja és... A partir d'aquí serà quan ens comencem a dividir tot el que sigui les formes de puntuar.
Molt bé.
Tenim hem escollit per quina cara jugarem, doncs el següent que farem serà tirar dos daus que ens donaran dos números diferents. Doncs, per exemple, un 3 i un 5. I dins del nostre taulell tindrem una sèrie de figures. Tindrem les figures principals, que són uns núvols, on nosaltres agafarem, on podem escriure aquests números, i al voltant d'aquests núvols hi haurà una sèrie d'icones, ja siguin notes de música, ja siguin estrelles, ja siguin llunes, una sèrie de figures que aniré explicant després. Però l'important són els núvols. Agafarem els dos números i escriurem un en un núvol i un en un altre núvol. I a partir d'aquí és on comencem. El primer torn, el primer torn no, en realitat el torn es divideix en dos accions molt senzilles, que és una persona tira els daus i la resta escriu. Uh-huh. Bueno, la resta no, tots a la vegada escriurem a la nostra tauleta els números.
Uh-huh.
Com ho farem? Sempre hem d'escriure adjacents a un número que ja estigui escrit a la taula. No podem escriure al mig en un lloc on no hi hagi res. Per això, quan hem tirat els dos primers daus, el recomanable és escriure un en cada punta del taulet, perquè així tinguem més varietat per poder anar jugant amb poso aquest número aquí, el poso allà, fem això, fem allò.
Uh-huh.
I per què? Molt fàcil. Perquè aquests números estan dividits en piles i columnes.
Sí.
Són 7 grups de 3 o de 4, com a molt. I què és el que farem? Agafarem anirem escrivint números i quan haguem completat una fila, comprovarem si els números són ascendents o són consecutius, per exemple, un 4, un 5, un 6, un 7.
Uh-huh.
En cas de que sí, guanyaríem un sol. Un sol és una icona de sol.
Sí, sí.
I en cas de que no fossin consecutius, guanyaríem una fitxa de punt. Bueno, una fitxa de punt no, una icona de punt.
Uh-huh.
I en cas de que hi hagi números repetits, no guanyaríem res.
Molt bé.
Aquesta és la primera mecànica. Per què serveixen els sols i els punts? A la part de dalt del taulell,
sí,
hi ha uns objectes que estan perfilats amb unes línies blanques,
sí,
i hi ha unes interseccions que són figuretes de sol i figureta i uns punts negres.
Uh-huh.
Si hem guanyat un sol, farem una línia que faci el recorregut del perfil aquest des d'un sol fins a un altre sol. Llavors agafaríem el que seria un quart de figura.
Uh-huh.
Si el que agafem és un punt, només farem un traç des d'un sol a un punt o d'un punt a un sol. No farem mai una línia sencera, sinó que farem com mitja línia.
Sí.
Això ens servirà després per puntuar. Serà una història de... anem a sumar figures.
Perfecte.
Un cop hem fet un check de si la fila està completa i hem guanyat el sol, el punt o res, mirem si hem completat l'objecte. Si aquest objecte està completament perfilat, es considera que hem acabat la figura i hem guanyat una bonificació. La bonificació pot ser una fulla o pot ser un sol.
Uh-huh.
Les fulles, què són? A la part de baix del taulell hi ha una eura que té unes fulles també perfilades en blanc.
Sí, ho estic
nosaltres
veient.
Sí, és que té molts detalls i la veritat és que és complicat seguir-los tots a vegades. Però si ho tens gràficament allà, millor que millor. Molt bé, doncs aquesta eura el que farà serà... nosaltres una vegada per ronda podem perfilar una fulla d'aquesta eura i canviar... i ignorar un dau. És a dir, per exemple, han sortit dos tresos, doncs no m'interessa un, o han sortit un número que no m'interessa. Doncs perfilo aquesta fulla i aquest dau no el faig servir. Faig servir només l'altre.
Vale.
Llavors, això per el tema de la bonificació. I guanyaríem la bonificació, o sigui, perdona, m'he liat. L'euro aquesta la guanyarem quan completem un objecte que tingui el dibuix o quan nosaltres vulguem una vegada per ronda ignorar aquest dau. Amb aquestes eures també el que podem fer és, quan nosaltres vulguem, podem tatxar una de les eures que ja hem complert i afegir un o treure un del resultat d'un dau. I així podem jugar una miqueta de si volem fer una escala de 4, 5, 6 i m'ha sortit, per dir-te alguna història, un 3,
sí.
Jo tatxo una eura i li sumo un al 3. I així ja tindria un 4. Mínim un 0, màxim un 9. No podem fer servir només dues xifres. Podem tatxar doncs, 3 euros, a un 6 li donem més 3. Matemàtiques bàsiques.
Sí, sí.
Què més tenim? Condicions de comprovar. Podem comprovar si hem posat el número en una constel·lació o en una lluna. Aquí ja, això només és per les combinacions B, C, A, D, D, A i E, F. Aquí ja comencem a fer el jibiri. Vale. Per la combinació B, C, si és una... la B, C funciona amb constel·lacions. I com funciona això de les constel·lacions? Si hem escrit un número dins d'una fitxa o d'un núvol que tingui estrelles, farem tantes línies en aquesta constel·lació com el número que hi hagi escrit. Si és un 1, doncs una línia. Si és un 6, 6 línies. Això després, per puntuar, ja explicaré per què serveix.
Vale.
Vale. Després, si és la combinació AD o DA, per cada estrella i per cada lluna, el que farem serà el número que haguem escrit allà el col·locarem en una diapositiva que tenim a la part de dalt penjant dels objectes. Aquestes diapositives també tindran això, doncs la icona d'estrella o la icona de lluna, depèn del que fem servir en cada moment. Ens
Molt
podrà... Bueno, ja veurem després com es puntua.
Vale.
I com a últim cas, el EF, si hem col·locat el número dins d'una lluna, col·locarem aquest número en una guirnalda que hi ha dibuixada, que bueno, és una sèrie de llunes que estan penjades una d'una altra. I això després també ens servirà per la puntuació final. Vale, això en quant a constel·lacions i llunes. Anem a parlar de les notes musicals. Si hem col·locat, o sigui, anem a mirar també, si comprovem, anem a comprovar si hem aconseguit una nota musical. Això només ho aconseguirem a la combinació A, B, C. La nota musical són unes icones de negre o de corxera que estan al costat dels núvols. Si els números que hi ha cap a una punta de la nota són iguals, per exemple, 2 cincs o 3 cincs, guanyarem la nota musical. Ja està, això no té molta complicació.
Vale.
I, per últim, comprovem si hem omplert els marcs dels quadres del mateix color. Això només es dona a la combinació D, E, F. Tindrem uns quadres que són de color vermell, uns de color blau i uns altres de color groc, em sembla recordar. O vermell, blau... Sí, vermell, blau i groc, direm. Com comprovem això? Si tots els núvols que hi ha sobre d'aquests quadres estan omplerts, guanyarem els punts. Però no ha de ser només en un quadre, ha de ser en dos quadres a la vegada. Hi ha dos sets de quadres de colors. Llavors hi ha, per exemple, tres vermells i tres vermells a l'altre, en un altre costat. Haurem d'omplir els sis. Quan haguem omplert aquests sis, si som els primers en fer-ho o estem empatats en primer lloc, guanyarem 5 punts. I els segons guanyaran 2 punts i el tercer ja no guanya res.
Vale.
Vale. I fins aquí les condicions. Com ja has vist, el joc és fàcil perquè tu tires coses i escrius números.
Sí, sí.
Però clar, tenim mecàniques.
Vale.
Com s'acaba la partida? Quan algú ha omplert tots els núvols o quan algú ha omplert tots els objectes.
Vale.
Que és més fàcil els números que els objectes, ja t'ho dic ara.
Mm.
Un cop hem fet això, comprovarem les condicions de victòria. Vamos a ello, no?
Vinga.
Vinga. Per les combinacions A i D, guanyarà qui tingui més objectes complets. I ja està. En cas d'empat, guanyarà qui tingui més línies a l'últim objecte. A la combinació B i C, això que he dit ara, afegirem també que sumarem les estrelles de les constel·lacions. Cada constel·lació tindrà, doncs, per dir-te alguna cosa, quatre trams i al final una estrella. Per cada estrella a la que haguem arribat, guanyarem un punt.
Molt bé.
I anem a la combinació ABC. En aquesta combinació, a part de tot això que hem dit, també afegirem les notes musicals. Cada nota musical ens donarà un punt. Combinacions AD i DA. Agafem el base de qui tingui més objectes complets guanya,
sí,
i li afegim els valors de les estrelles de les diapositives. Recordem que les combinacions AD, bueno, per AD en aquest cas, hem fet unes diapositives, doncs sumarem les estrelles per doncs, un 5 més un 4 més un 2,
sí,
i li restarem les llunes. És a dir, les diapositives amb estrelles les sumem i les de les llunes les sumem i després les restem entre elles.
Vale.
Doncs això ens donarà doncs, 3, doncs, 3 punts. Per la combinació DA, la cosa és distinta. A part de lo de qui tingui més objectes guanya, contem les diapositives amb números diferents. Tenia 6 diapositives. Podíem sí, guanyar 6 punts. Però, si les 6 diapositives són diferents, en comptes de guanyar 6 punts, guanyarem 12. Comptaran com a doble perquè es considera que és com que ho hem fet superbé.
Molt bé.
Combinació EF. A part del de la A, vale, de qui tingui més objectes guanya, afegirem els punts que hi ha entre les guirnaldes amb el mateix número. És a dir, jo tinc una lluna amb un 5,
sí,
entre i la de sota té un 5 també, i entre mig hi ha un 1 o un 2, que són els punts que guanyarem per per aquesta guirnalda. Doncs, si són els dos números iguals, guanyaré aquest punt. Si no, doncs no guanyo res. I per últim, després de tot això,
sí,
la combinació D, E, F, això que he afegit a la E, o sigui, a la d'abans, de les guirnaldes, també afegirem els 5 o els 2 punts dels marcs dels quadres que hem omplert d'abans. Per això ho comentava, el joc, o sigui, i ja està, això és el joc. Però és el que comentava, el joc és molt maco, és molt fàcil de jugar, però després comences aquí amb aquestes històries de que si la A, la D, que si la E, la F, la D, F, que si...
I complica una mica l'existència.
Sí, sí. Que està molt bé també perquè, cony, tens aquí, doncs, quantes formes de jugar? Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. O sigui, tens 8 formes de jugar diferents.
Clar.
I no te les acabes.
I a més esborrable, no? Que era una de les coses més... Que no escrius i ja no pots jugar més.
No, no, això és el que m'encanta d'aquests jocs, que amb l'Unànimo també passa... que em sembla que ja l'he parlat a l'Unànimo,
sí,
però sí que està molt bé, són jocs que tu escrius i a la següent partida no fa falta que no vas amb un bloc de notes com en molts jocs, sinó que vas amb una pissarra borrable
i ja està.
I todo fino.
Sí, sí. A més, el que he vist, bueno, a banda que és molt nou aquest joc, és parlàvem al principi, no, del tema de micromasclismes, és que està molt enfocant, no es veu la noia amb el gat, i els que han fet els creadors del joc parlen de fer-ho en una tarda d'hivern, en plan tranquil, no? Amb un té calent a la mà.
Sí, sí, sí. Fan moltes al·lusions a això. Però bueno, també t'intenten abocar aquesta sensació de anem a jugar amb calma aquest joc que és molt maco.
Sí. Déu-n'hi-do. Edats.
Sí, dades tècniques. A veure, de 8 a 10 anys, el que dic sempre. Bueno, de 8 a 10 anys no, a partir de 8 a 10 anys. Bueno, si saps escriure i saps
diferenciar
els números, pots jugar. O si dius, és que sóc sec. Bueno, ho sento, tindrem un altre joc per tu, aquest no és.
Clar.
Però de normal, a quina edat comença els nens a diferenciar els números als 6?
Sí, crec que sí.
Doncs ja està. O sigui, edat orientativa.
Vale.
Després, jugadors de 1 a 5. Això està molt bé perquè pots jugar sol, si vols.
Interessant.
I potser algun dia parlo d'això dels jocs en els que pots jugar sol, perquè a vegades juntar un grup de més de tu
és complicat.
Horrible.
Clar.
Sobretot el ser adult és una porqueria.
Clar.
Vale. Durada entre 15 i 30 minuts, depèn de quanta gent siguem. i depèn de, quan, de quines cares podem jugar. Però, clar, no és el mateix jugar amb la cara A, que només és una part del tríptic, que la ABC, que són tres tríptics.
Clar.
I el preu... a mi em sembla una mica inflat per al material que porta, però tampoc em sembla excessivament car. Seran rondant els 22-23 euros.
No és car, per ser reutilitzable.
Sí, per això, però si t'ho pares a pensar, jo dic, són cinc tríptics, cinc retoladors i cinc núvols.
Ja.
Potser 18... No sé, això ja és meu, eh? És un tema
clar.
Meu per... Perquè sóc un pessetero a vegades.
Eurero. No pessetero.
Euro. Sí, és veritat, és que clar, jo ja sóc del segle passat.
És igual que jo. Igual que jo. No, però no ho veig escandalós. És veritat que no té gaire història d'elements, però és reutilitzable, pots jugar sol, li trobo molts avantatges. Escolta, ens queden uns minutets. Ahir vau estar fent un vin a jugar amb nosaltres, no?, als Nens del Vendrell, al local dels Nens del Vendrell.
Sí. Sí, vam estar fent un vin a jugar nosaltres, la veritat és que prou bé per el temps amb el que vam estar avisant. Bueno, això és una cosa que tenim de deure estar fet, començar a avisar una miqueta abans. Mm-hmm. Per què no ho vau avisar el mes passat? Bueno, és que potser el mes passat no ho teníem de tot clar.
Clar, normal. I què tal, com va la comunitat?
Bueno, anem creixent, poquet a poquet, fem el que podem. Hi ha una cosa que m'agrada molt, que fa molt de temps que no dic, i vull aprofitar aquesta plataforma, que és que ningú va portar un Catan, que és un joc que és una porqueria.
Molt bé, ja ho trobava a faltar aquest any.
Sí, sí, sí. I bueno, la veritat és que bé, va haver-hi gent interessada en començar a jugar, va haver-hi ja els veterans de tota la vida que van venir a lo suyo.
Sí.
I bueno, van fer una miqueta d'ambient.
Molt bé.
Prou bé.
Molt bé, no, és important. Us poden seguir, com recordem... a Memento Magnus, a Instagram.
Correcte.
I a partir d'aquí, doncs, que us enviïn un DM i que contactin perquè us fiquin a la comunitat de WhatsApp i que estiguin al cas de tot el que succeeix a aquesta comunitat.
Sí, correcte.
Doncs, Víctor Gutiérrez, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i ens retrobem d'aquí una setmaneta. No, d'aquí un mes, perdó.
Sí, no, d'una setmana no, que no... Jo m'he de mirar els jocs.
Moltes gràcies.
Molt bé. A tu.
Adéu.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Ens queda mig minut escàs per arribar a 11:45. Sabeu que als 12:45 els companys dels serveis informatius ens expliquen com va el matí, en aquest cas aquest dilluns, aquesta arrencada de la setmana. Ens acosten també alguna previsió. I un cop actualitzats, nosaltres entomarem ja la recta final, ens posem el davantal, entrem a la cuina, perquè saludem en uns minuts la xef Gemma Riera.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Torrelavit inicia una campanya per evitar aparcaments davant de sortides de vehicles. El poble de Torrelavit ha començat una campanya de conscienciació per recordar als veïns i veïnes que no s'ha d'aparcar davant de les sortides de vehicles. Durant els propers mesos, diversos cartells s'ubicaran pels carrers amb aquest missatge. L'objectiu és fomentar el respecte entre els habitants i evitar que algú no pugui sortir per anar a treballar, al metge o a buscar els seus fills. Els responsables de la iniciativa fan una crida a pensar abans d'aparcar i agraeixen la col·laboració de la ciutadania. Presentat el projecte de coberta de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta. En un acte públic obert a la ciutadania, divendres al vespre es presentava al gimnàs de l'escola Rossend Montaner el projecte de coberta de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta. Inés de Rivera i Esteve Aymeric, de l'equip STEM Arquitectes, va explicar que s'havia adaptat un projecte elaborat el 2013 amb el repte de garantir el pas de llum solar a l'hivern i assegurar que durant l'estiu hi hagi ombra a la pista. Per això s'ha optat per una coberta orientada al sud-oest, oberta cap a la façana de vinyes, amb dos nivells de coberta i amb un sistema de lames que anirà des del mur que dona a l'aparcament fins a la coberta. L'alçada serà de 7 metres i 9 en cavalcades sostindran una coberta de 30 per 45 metres. L'alcalde, Jordi Álvarez, anunciava que es compta amb el finançament de la Diputació per fer l'obra. I Fina Mascaró, regidora d'Hisenda i d'Educació, exposava que s'activava la tramitació perquè el projecte es pogués aprovar en el ple del 7 d'abril i les obres puguin començar al mes de setembre. El Centre Excursionista del Penedès renova la seva junta directiva amb un relleu que combina continuïtat i renovació. El Centre Excursionista del Penedès inicia una nova etapa amb el relleu de la seva junta directiva. Durant l'Assemblea General Ordinària es va presentar públicament el nou equip que liderarà l'entitat en els propers 4 anys. La nova junta, encapçalada per Núria Repiso, està formada per Glòria Villena, Olga Serra, Rosa Heroles, Xavi Serramià, Lu Puiggrós, Mònica Jiménez, Jordi Pasqual, Pere Ametlla i Josep Maria Mallofré. El nou equip directiu ha presentat un model de funcionament basat en la corresponsabilitat i l'organització horitzontal amb equips petits, descentralització de tasques i una gestió compartida que vol fomentar la implicació de totes les persones que formen part del centre. I acabem explicant-vos que Cunit acull la segona xatonada popular el 28 de febrer al Passeig Marítim. Les persones assistents podran gaudir d'un tast de xató per emportar per 8 euros elaborat a càrrec del restaurant La Rosseria i Hotel Adia. El proper 28 de febrer, d'11 a 2, Cunit celebrarà la segona xatonada popular, una cita gastronòmica que posa en valor un dels plats més emblemàtics del territori, el xató. L'esdeveniment tindrà lloc al Passeig Marítim, al costat de les lletres de Cunit, i està obert a tothom. Les persones assistents podran gaudir d'un tast de xató per emportar al preu de 8 euros, elaborat a càrrec del restaurant La Rosseria i Hotel Adia. A més, la jornada inclourà un concurs d'adults de xató. La inscripció prèvia s'ha de fer a través del correu turisme@cunit.cat i també un taller infantil obert als més petits i, en aquest cas, sense necessitat d'inscripció.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
És dilluns de cuina al Penedès en xarxa perquè avui comptem amb la nostra xef, la Gemma Riera. Bon dia.
Hola, bon dia.
I la Gemma ve molt en sintonia amb el calendari i ens proposa fer cuina de Quaresma, que és el que toca.
Ah, exacte, sí, sí. És una cuina de mínims, ja ho sabeu, la Quaresma. Molt d'ou, bacallà sec, patates, cigrons, llegums... Però, bueno, anem a veure, doncs, d'aquest mínim anem a treure el màxim, El màxim d'aquests productes que, a més, són molt tradicionals. Ja veureu també les receptes, de molta tradició, eh? Avui vinc tradicional. Però cap al final hi haurà la innovació, eh? Començarem amb aquest guisadet de cigrons, calamar i patata. Ja veieu que normalment què fem? Fem els cigrons amb el bacallà, amb els espinacs, a l'audú, aquí canviarem. En lloc del bacallà hi ficarem el calamar i ja li donem un altre aire.
Una volta.
A la cuina de Quaresma, eh?
I aquells que respecten que els divendres no es menja carn, és un plat ideal.
Exacte. Doncs mira, necessitem... No bullirem, eh? Ni cigrons, ni... Comprem-los bullits, que hi ha llegum de molta qualitat, bullida, i deixem-nos de posar-nos més feina, eh? Perquè bullir la llegum, al final...
Clar, és que pensa la nit abans a posar-lo en remull, després bull. És feina, clar, tot suma.
És feina, i tenim moltes coses a fer, doncs res.
I com sí. Tu dius, aquí a Vilafranca hi ha més d'una casa que sí. Ven llegum cuit de molta qualitat i bo... Aprofitem-ho.
Doncs mira, 600 grams de cigrons cuits. Aquestes mides jo són per unes 6 persones aproximadament, eh?
Ets generosa avui.
Sí. Si volguéssiu menys, doncs menys, això hi ha cadascú, eh? Que s'ho... 4 patates petitones, eh? Les tallarem així, esqueixades. Tallem una mica i després trenquem. Quan fem aquest tall, el que fem és que per aquest esqueixat s'escapa tota la fècula i el suquet ens queda com a més lligadet. Llavors, val la pena. 400 grams de calamars. Podeu comprar xipironets d'aquests petitets, si n'hi ha, que estan molt bé de preu, últimament, ara no ho sé. O 2 de grans i els talleu a rodelles. I... Una ceba, adeguets, pebrot verd i pebrot vermell. Si en voleu posar, en poseu, i si no, no. Això ja a gust de la família. Però si el talleu així a tires grans, doncs també es pot apartar i ens en aprofitem de les virtuts i del gust, també, que deixa el pebrot, eh?
Perdona, la patata, alguna en especial que vagi millor?
Bueno, jo sempre gasto la que navec, jo. Però perquè és una patata rústica, té gust, no? Però podeu utilitzar la que vulgueu, eh? La vermella, per bullir, més o menys, totes es poden fer servir.
Doncs vinga, el lio.
Un all, vi blanc, llorer, brou de peix o de verdures, si teniu de peix, sal, pebre i oli. Doncs mira, tallem la ceba a dauets i tallem els pebrots a daus grossos o petits, depèn del gust vostre, o a tires, i així les podeu retirar si algú no en vol. Tallem també els calamars... I ja comencem a fer el sofregit. Ja veureu que és una cosa ràpida, eh? Saltem els calamars i amb el mateix oli els apartem i en el mateix oli hi fiquem la ceba i els pebrots i els alls aixafats. Així, d'aquesta manera, si no ens agrada trobar l'all, el traiem ràpidament. Mentre s'estan fent les verdures, nosaltres ratllem el tomàquet i l'afegim. Donem unes voltetes i afegim un altre cop els calamars. Una miqueta de sal, pebre, el llaurer, el vi blanc i el deixem reduir. Quan ha reduït el vi blanc, allò que no notem, aquella fortó, tirem el caldo de peix i les patates. I ens esperem al final per tirar els cigrons, que no se'ns quedin massa desfets.
Al final, quant de temps seria?
Al final seria que les patates estiguessin quasi cuites.
Mitjoreta.
5 minuts.
5 minuts
últims. Perquè...
Però mitjoreta en total.
Ah, sí, sí.
No, la patata?
Sí, mitjoreta la patata, però ja cap a...
Ai, 25?
Quan ja la veus, sí. A 25, doncs pum.
Cigrons.
Poses els cigrons. Perquè si els poséssim junt amb la patata quedaria molt desfets. Pensem que ja estan cuits. Vull dir que ens ha de quedar un suquet reduït i no massa suc, eh? Vull dir, no ha de quedar molt caldós. Vull dir que siguem també prudents a l'hora de ficar-hi el caldo. Penseu que sempre en podeu afegir de caldo mentre estigui calent. Llavors, posem-ne poc i si veiem que fa falta, doncs posem-ne més. Siguem prudents.
Funciona bé d'avui per demà, aquest plat?
Sí, 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 i tant. El que no podríem seria congelar-lo, per exemple, perquè hi ha la patata que no admet la congelació. Però d'un dia per l'altre, aquests guisadets, molt millors, i tant. Sí, sí, sí.
Seguim amb cuina de Quaresma i ara ens portes un arròs.
L'arròs, home, és que l'arròs amb bacallà. Aquest és el que feia la meva iaia, eh?
Sí?
Sí. Bueno, a veure...
No l'has tunejat? És clàssic?
Sí, no, bueno, és clàssic, però què feia la meva iaia? La meva iaia, com totes les iaies, ficaven el bacallà també dintre del sofregit, no? I llavors, després ficaven l'arròs, i llavors aquell bacallà bullia 20 minuts amb l'arròs. Cosa que el bacallà quedava sec, esmicolat, per allà dintre no el trobaves. Jo no, jo el poso al final. Per què? Doncs perquè queda més amorós, notes tot el gust del bacallà, no et queda sec.
Segurament també ha canviat la qualitat del bacallà.
Sí.
I potser abans el tenien més estona a la cassola perquè no era la mateixa qualitat d'ara.
Potser sí, però... És l'únic tunejat que he fet
a la recepta
a l'arròs
tradicional
de la iaia.
Doncs què necessitem?
Doncs mira, 400 grams de bacallà de salat. El podem comprar esqueixat o comprar cua, que és més barata que no pas si compres altres parts del bacallà, perquè al final aquí l'hem de tallar.
I a més no és econòmic, que abans era menjar de pobre, però ara és de ric.
Exacte. Encara me'n recordo quan la meva àvia em deia que ells menjaven sempre patates amb bacallà. Patates i bacallà bullides.
Perquè era barato.
Perquè era barato.
Sí,
i el pollastre només el menjaven, bueno, per Nadal.
O festa major.
I jo pensava, dic, mora meva, com ha canviat tot, eh?
Sí, sí.
Llavors, bueno, els 400 grams aquests de bacallà, 400 grams d'arròs, tomàquets madurs, un parell pel sofregit, pebrot verd, bròquil, hi posava ella, jo de vegades també hi poso carxofa, que també m'agrada molt, ceba, aigua o caldo vegetal, jo calculo sempre el doble d'arròs i una miqueta més, sempre pensant en el que dèiem abans, que sempre en podem afegir, i una picada d'all i julivert, i si voleu, aquí a la picada hi podeu posar uns brins de safrà, que sempre li dona el seu toc, eh? És molt fàcil, tallem la ceba i el pebrot a daus i ratllem el tomàquet. Esqueixem el bacallà, que ja el tinguem ben petit. Si no el voleu esqueixar, el podeu tallar a quadradets petits. Això a cadascú com vulgui. Netejarem el bròquil també i el deixarem a brets petits. No llenceu el tronc, perquè el podeu fer servir per altres coses. Si fas una crema, hi fiques el tronc. Si fas un caldo, i, doncs en lloc de col, si no en tens, doncs poses el tronc. Vull dir, el tronc no s'ha de llançar, mai de la vida. Si dius, el vull posar a l'arròs i em vull guardar els abrets, tallo el tronc a quadradets i el poso a l'arròs i em guardo els abrets per fer un guarniment. Però vull dir, no llancem res, eh? Per favor.
Aquí no es llança res.
Aquí no es llança res. Si fiqueu carxofes, doncs ja les netegeu, les fiqueu amb aigua i julivert, una mica de llimona, si voleu, i les talleu a 8 parts. Si us agrada petit, si us agrada gran, doncs podeu fer-ho en 4, això també. I un cop ho tenim tot preparat, fem el sofregit. Sofregit de ceba i pebrot, no, tampoc no ha de quedar massa confitat. Afegim el tomàquet, el deixem coure, i després afegim la verdura escollida, o els abrets, o el tronc, o les carxofes, o tot, val? I donem unes voltetes. Mentre això s'està fent, s'està sofregint una mica, que se'ns confiti també la verdura, fem la picada. All i julivert, una miqueta de safrà, i ho triturem amb un pèl de caldo de verdures o una miqueta d'aigua, que ens quedi triturat, i ho apartem.
Amb morter, a mà?
No, no, jo ho faig amb el Turmix.
Val.
Sí, sí. No, jo ja...
És que el gest que has fet...
Sí.
Bueno, no ho tenia clar.
Del braç del Turmix.
Del Turmix. No del morter.
Llavors, quan ja tenim el sofregit aquest de les verdures, afegim l'arròs, li donem unes voltes fins que queda blanc. No, els meus alumnes em diuen, però si l'arròs ja és blanc. Sí, fill meu, sí, és blanc l'arròs, però veiem que queda un to diferent, no? Com més nàcar, no? Doncs ha de quedar així, eh? I llavors, quan ja ho tenim sofregit, afegim el caldo, en reservem una mica, així calentet, per si de casa ens fa falta més. I quan faltin 5 minutets pel caldo, al cap d'un quart d'hora aproximadament, de bullir, afegim el bacallà i la picada. I deixem que s'acabi de coure. És un arròs que no queda sec, eh? Bueno, també podem fer que quedi sec, eh? Si el fem amb una paella i el fiquem una miqueta al forn. Però en principi és un arròs com si diguéssim a la cassola.
Interessant.
Bueno,
l'arròs de la iaia.
És el de tota la vida, eh?
Sí, sí.
I ara, bueno, ja ho sabeu, és la recepta friki del dia.
Vinga.
És un bacallà amb mostassa i mel. És una combinació que pensem, ostres, la mostassa tan forta, no? Doncs ja veureu que us agradarà molt.
Mostassa de Dijon o quina?
Aquella de l'antiga, poso jo.
A l'antiga.
Sí. També es podria fer amb un altre tipus, eh? Però jo faig servir aquesta. 4 talls de bacallà. També pot ser cua, eh? Tampoc no cal que compreu el morro. Si voleu, sí, però tampoc no cal. I també es podria fer amb bacallà fresc, eh? 4 talls de bacallà. Una cullerada de mel de romaní. Una cullerada de mostassa. 2 grans d'all. Un got de nata. Si no podeu prendre nata, podeu comprar algun tipus de nata vegetal. 4 patates, un bròquil i oli d'oliva. I és molt fàcil. Confitarem el bacallà. Jo ho faig al microones.
Ah, sí?
Sí.
Aviam, explica.
Ho faig al microones. Poso una miqueta de brou de verdures, poso 2 alls aixafats i una miqueta d'oli. El tapo i el faig a la mínima potència fins que està cuit.
Vas donant cops i vas mirant.
Sí, i vaig mirant, eh? Jo el microones ho faig de molt poc en molt poc, eh? Perquè si no pot ser que quan ho treguis ja estigui sec com un pernil,
no? Com una espardenya, sí, sí.
I no. Normalment tampoc no queda massa sec perquè el caldo ja l'hidrata, però el bacallà és bo que no quedi massa cuit, que se separin les
làmines
del bacallà i que quedi amorós, no? Per un altre costat, què farem? Bullirem les patates. I amb aquestes patates podem fer moltes coses. Mira, podem fer un puré. Podem pelar-les, perquè jo les bullo senceres, eh? Senceres amb la pell i tot. Les peleu, feu un puré o les talleu a daus i les amaniu. També podríeu tallar-les a rodelles i jo de vegades les fico pues, a la planxa. I queden superbones.
Volta i volta.
Volta i volta. I queda aquell torradet, però queden tendres. Les podríeu fer panaderes. Si dius, no, jo no les vull fer bullides, vull que tinguin una mica més de gràcia, no? Pues les podeu fer panadera. Això, cadascú al seu gust, eh? Per un altre costat, bullirem els arbrets aquests de bròquil i farem la salsa barrejant la mel, la mostassa i la nata i deixant-la reduir. Muntaríem el plat amb el bacallà, la salsa, les patates en la modalitat que nosaltres haguéssim volgut, i el bròquil una miqueta amanit. I escolta, la combinació és boníssima. I tens un plat molt complet i que fa festa. Fa festa.
I el gust, aquesta combinació de mostassa, mel...
És molt bona, eh? Perquè, bueno, la mostassa sí, és forta, però la mel la suavitza, la nata també. Vull dir que, home, si fos mel i nata... Ai, mel i mostassa potser no, però la nata també la fa molt, molt untuosa i amb la patata queda fantàstic. Us agradarà molt.
M'ho crec. Ara sí, arriba la innovació.
La innovació.
Eh? Total.
Sí, també el protagonista també és el bacallà, però en aquest cas, què farem? En lloc de ficar-hi els cigrons, hi ficarem mongetes. Qui diu mongetes diu fesolets. Si no us agraden les mongetes ni els fesolets, ho podeu fer amb cigrons, eh? No hi ha cap problema, però per canviar una mica, eh? I llavors, en lloc de l'espinac, què farem? Hi ficarem pak choi, que és aquesta col xina, que és així llarga i que té molt de tronc. S'assembla més a una bleda potser que a una col, eh? I llavors, com a espècie diferent, hi ficarem curri per donar-li un altre aire. Això ja més pel jovent, eh? Que els hi agraden les coses així més exòtiques.
Rotllo asiàtic,
avui. Necessitem 400 grams de bacallà, mongetes cuites, fumet o caldo vegetal, 2 pak choi, curri, ceba, pebrot verd, tomàquet natural i oli. I és molt fàcil de fer. Agafarem la ceba, el pebrot, a daus. Aquí comencem tradicional i ho sofregim amb l'oli. Mentre se sofregeix, ratllem el tomàquet. Tot molt tradicional, eh?, fins ara. I fem el sofregit. Mentre s'està fent el sofregit, nosaltres què farem? Tallarem les pak choi, les penques per un costat i les fulles per un altre. Les fulles les deixarem intactes, no els hi farem res. Però les penques sí. Les penques les escaldarem aigua bullint, submergim les penques, tallades per la meitat. Quan torni a bullir, ho traiem i les passarem per la planxa, que ens quedin ben duradetes aquestes penques. D'aquesta manera ens queden fortes.
Cruixents.
Ens queden cruixents, no em sortia ara la paraula. Però cruixents per a cuites, perquè els hi donem també aquest toc de planxa, aquest toc confitat, Això per un altre costat, Llavors, en aquest sofregit, què farem? Afegirem el fumet o el caldo. Un cop hem tirat el fumet, deixarem que bulli i llavors hi ficarem les mongetes, les fulles de pak choi, el curri i les penques de les pak choi. Deixarem que cogui junt una mica, no massa estona, i afegirem el bacallà als últims 5 minuts. També, talladet o esqueixat. És caldoset, això. És caldoset. Això queda més caldós que no pas el primer que hem fet,
El guisat de cigrons perquè, i calamar.
Exacte, perquè el guisat de cigrons i calamar, què passava? Que hi havia la patata, que ens treia una mica més de fècula. Aquí no. Per això aquí també hem de ser molt prudents amb el caldo que hi posem, perquè no ens quedi tampoc massa igualit, Que ens quedi un gustet concentrat.
I una última de ràpida.
Una última de ràpida. Doncs mira, t'explicaré un guisat que faig jo molt, molt ràpid de carxofes amb mongetes, que és rapidíssim. Necessitarem mig quilo de mongetes, aproximadament, o fesolets, i unes 8 carxofes. Bueno, si en voleu posar menys, menys. O jo en poso 8 perquè m'agrada molt la carxofa. Necessitem 3 alls, oli, vi blanc, caldo vegetal, si no, aigua, safrà i sal. Mira, jo pelo les carxofes. Pelo les carxofes i deixo els cors ben nets. Les tallo en 4 o en 8. Si les talleu en 8, es couen abans. O sigui que ho recomano. Tallaríem els alls a làmines i els enrossirem en una paella amb oli. En aquesta paella, on tenim els alls, que no hem de deixar que s'enrossin del tot, sinó a la meitat, i tirarem les carxofes i les saltarem bé amb aquell oli amb alls. Quan ja estan ben saltades, hi tiro el vi i el deixo reduir. Quan ja ha reduït el vi, afegeixo un pèl de brou vegetal que tinc per allà, o aigua, deixarem que arrenqui el bull perquè es coguin una mica les carxofes i acto seguido les mongetes i uns brins de safrà. Això ho deixo reduir una miqueta i, escolta, tinc un guisat que en un moment el tinc fet i és boníssim.
Estàs caldós avui,
Avui sí.
3 guisats.
Sí, 3 guisadets. Mira, ves.
Sí, però sí, ja és prista, ja ve de gust.
Sí, són saludables perquè no hi ha un excés de greix, són ràpids i la veritat és que van bé perquè amb un plat ho fas tot.
Avui els protagonistes, la llegum, aquests fesolets, aquestes mongetes, aquests cigrons i el bacallà de Quaresma. Per cert, de quin origen t'agrada el bacallà? Ha de ser d'Islàndia o pot ser nacional? Quin et va millor?
Mira, et dic que fresc no en compro mai i el que compro és salat. No sé, jo suposo que és d'Islàndia, no? El que venen.
Segurament, em sembla que n'importem molt.
Sí. Jo crec que sí. De fresc no acostumo a comprar-ne, I cada cop en compro més de salat perquè cada cop t'ho posen més fàcil
per consumir
el bacallà salat. Perquè abans era un drama, però ara t'ho posen molt fàcil i la veritat és que consumeixo més salat que no pas fresc, sí.
Mira, aprofito ja una última qüestió o truc, com el de Sales. Saps que hi ha més d'una teoria,
sí.
Durades, canvis d'aigua, dies...
Sí. La veritat és que és difícil, I més que res que has de tindre aquell aparell amb aigua, aquell bol d'aigua
a la nevera,
que tampoc no tens
allà encantat.
Lloc,
sí.
Ningú té cura, cau l'aigua... Bueno, jo primer el deixo hidratar. Quan està tan sec, primer bueno, netejar-lo de sal i després que s'hidrati. Ha d'agafar molta hidratació. Fins, i això, aquest procés és llarg, eh? Pot durar un parell de dies, eh? Fins que el bacallà doncs, agafa una altra vegada tot aquell aigua que ha perdut, eh? I després ja canviar l'aigua tantes vegades com sigui necessari, provar i canviar l'aigua. Però sempre passar per aquest procés d'hidratació, eh?
Previ.
Aquest procés d'hidratació no té res a veure amb el de salat. És que el bacallà agafi un altre cop l'aigua. És com els bolets, que els posem a hidratar i fins que no agafen tota l'aigua no són carnosos. Doncs el bacallà igual. Aquests dies que el tenim hidratant no tenen res a veure amb la dessalació. Després ve el de salat. Vull dir, imagina't.
Sí que s'allarga, això.
S'allarga més que la Quaresma.
Déu-n'hi-do. Gemma Riera, moltes gràcies per aquesta cuina de Quaresma, que gaudirem. Ha estat un plaer. Cuida't molt.
Igualment.
I tornem el mes que ve.
Vinga.
Adéu.
Fins al mes que ve. Adéu.
Salivera, tot i que la Gemma Riera ens ha dut cuina de Quaresma, hem salivat amb aquest guisat de cigrons i calamar, l'arròs amb bacallà, aquest bacallà amb mostassa i mel, el bacallà amb mongetes o fassolets i pak choi i curri, la seva proposta diferent, i aquest guisat de carxofes i mongetes. Ha estat una experiència molt salivadora, així que hi posem el colofó i ens acomiadem amb aquest sabor-sabor en directe, Rosario Flores, punt i seguit, perquè demà hi tornem, d'aquest dilluns al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.